A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte, 11 de juliol. De cada pic, les farmàcies dels hospitals es reinventen, es modernitzen i van a l'avantguarda pel que fa a la dispensació. Hem vist farmàcies intel·ligents als hospitals públics d'Inca i de Manacor, però avui també vos contarem que la nova unitat de pacients externs del Servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari de Son Llàtzer permetrà millorar l'atenció de més de 150 pacients cada dia gràcies a unes instal·lacions ampliades i a un sistema robotitzat, sí, de dispensació de medicaments que reforça la seguretat dels tractaments i agilitza l'atenció farmacèutica. També tenen temps per fer una estoneta de ràdio pensant en la salut de la dona. La unitat d'atenció a la dona del Centre de Salut de Sant Antoni de Portmany compleix 2 anys des de la seva posada en marxa. En farem balanç sobre com ajuda a les dones, quines problemàtiques són les més demandades i com els sanitaris ajuden a posar-hi remei. Als estudis d'Iveta Ràdio, a la segona part del programa, en l'entrevista principal, tindrem a 2 grans professionals sanitaris, com són Ramon García i Anna Sancha. Són el president sortint del Col·legi de Veterinaris i la presidenta entrant, ja que el manescal García deixa la presidència de la institució després de 24 anys de mandats. Li demanarem que ens faci un petit balanç i coneixerem els reptes de la nova presidenta. Recordem, sempre ho dèiem, a Vida Saludable, que els veterinaris són professionals de la salut, bàsics en epidèmies, perquè moltes malalties animals ens afecten, com el control de plagues, la qualitat dels processos de seguretat alimentària als restaurants, per posar només un parell d'exemples. Per tant, els veterinaris, com dèiem, són importants per la salut de les persones. Són algun dels temes en portada, així que no perdem ni un segon més. Aquí i ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Arrencar amb l'informatiu sanitari, contant que l'Hospital Universitari Son Espases ha reforçat el servei d'al·lergologia en la incorporació de la doctora Dorcas Márquez. Aquesta incorporació suposa un avenç important per al servei creat fa poc perquè n'amplia l'activitat assistencial, millora l'accessibilitat dels pacients a l'atenció especialitzada i representa un pas més cap a una atenció més equitativa a totes les Illes Balears. Laura Calafat, molt bon dia.
Molt bon dia, Carlos. A més, hem de recordar que actualment el servei d'al·lergologia està format per 4 al·lergòlegues, les doctores Sandy Chugo, Maria Angélica Bermúdez, Caroline Brillido i Dorcas Márquez, i pel doctor Daniel Herbàs, pediatre amb formació de màster en al·lergologia. Reu de l'especialista coincideix amb un moment de creixement i consolidació del servei. El novembre del 2024 ja es va anunciar la posada en marxa d'un model assistencial pensat per garantir l'atenció especialitzada a al·lergologia a tot l'arxipèlag.
En aquell moment, a més d'atendre la població de Mallorca, la doctora Sandy Chugo feia el seguiment dels pacients d'Eivissa i Formentera alhora que s'avançava en l'extensió progressiva de l'activitat a Menorca. Els desplaçaments assistencials a l'illa varen començar l'any 2025 i inicialment s'hi cobrien 2 mòduls de consulta al mes. A partir d'aquest juliol, l'activitat s'ha ampliat a 4 mòduls mensuals, a la qual cosa s'ofereix més capacitat d'atenció als pacients menorquins.
Les 4 al·lergòlogues duen a terme la seva activitat habitual a l'Hospital Universitari Son Espases i des d'aquest fan desplaçaments programats per atendre pacients de Menorca, Eivissa i Formentera. Aquest model organitzatiu facilita l'accés a l'atenció especialitzada i contribueix a reduir les desigualtats territorials en aquest àmbit. Avui dia, el Servei d'Al·lergologia disposa de 4 al·lergòlogues per una població aproximada de 1,2 milions d'habitants. Es tracta d'una millora molt significativa respecte de la situació anterior en què només un especialista tenia les necessitats assistencials a l'al·lergologia de tota la població de les Balears.
En la incorporació de la doctora Dorcas Márquez s'incrementa l'activitat assistencial tant a Mallorca com a la resta d'illes mitjançant l'ampliació dels mòduls de consulta, cosa que a la llarga redundarà en benefici de la reducció de les llistes d'espera i continuarà reforçant un servei jove que està en ple desenvolupament amb aquest reforç. A més, Son Espases reafirma el compromís en la millora contínua de la atenció especialitzada i amb l'objectiu de continuar avançant cap a una assistència sanitària de qualitat. Més coses. Vos contam ara que la nova unitat de pacients externs del Servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari Sant Llàtzer permetrà millorar l'atenció de més de 150 pacients cada dia gràcies a unes instal·lacions ampliades i amb un sistema d'atenció robotitzat de dispensació de medicaments que reforça la seguretat dels tractaments i agilitza l'atenció farmacèutica.
Segons l'Hospital Palmasà, el constant creixement de l'activitat d'aquesta unitat exigia una ampliació que permetés respondre a un augment de pacients amb malalties cròniques i complexes. La incorporació del sistema robotitzat millora la seguretat a la dispensació de medicaments, optimitza els processos de treball i ens permet continuar oferint una atenció farmacèutica de qualitat als més de 150 pacients que passen cada dia per aquesta unitat.
La farmàcia ambulatòria és una unitat especialitzada del Servei de Farmàcia Hospitalària que atén diàriament més de 150 pacients que acudeixen a l'hospital per recollir medicació d'ús hospitalari o tractaments de control especial. Es tracta principalment de persones amb malalties cròniques o complexes que necessiten un seguiment farmacoterapèutic continuat, com a pacients en tractament amb medicaments biològics, teràpies oncològiques orals, antivirals, immunodepressors o tractaments per a malalties inflamatòries i malalties rares.
Les noves instal·lacions tenen 5 consultes d'atenció farmacèutica i un magatzem robotitzat integrat per 2 robots, un destinat a medicaments conservats a temperatura ambient i un altre per a medicaments refrigerats. Cada un té una capacitat per emmagatzemar al voltant de 6.000 envasos, cosa que permet gestionar fins a 12.000 envasos de medicaments. Per ampliar aquesta informació sanitària, feim ara una estoneta de ràdio en la cap de servei de farmàcia Montserrat Viladenova. Bon dia, benvinguda al nostre programa.
Bon dia, com esteu? Gràcies per tenir-nos en compte.
Un gust. Montserrat, quina valoració fa de la nova unitat de pacients externs del Servei de Farmàcia de Son Llàtzer?
Doncs la valoració que faig i que crec que fem tots és molt positiva perquè necessitàvem aquesta ampliació d'espai. Hem passat de tenir 3 consultes a tenir-ne 5 i, evidentment, després tota la part d'emmagatzematge robotitzat, doncs, que també ens ha suposat doncs, una millora a nivell d'eficiència de l'estocatge, o sigui que la valoració és molt, molt positiva.
I com funciona aquest sistema robotitzat? Ho hem explicat una micona a la introducció. Què ha de fer el pacient?
Mira, el sistema robotitzat consta de 2 robots, un de temperatura ambient i un de refrigerat. Aquest sistema té un sistema de càrrega automàtica, de manera que els medicaments es carreguen amb una cinta automàtica, són llegits, són fotografiats, de manera que cada medicament és individual, no es pot copiar, diguem, és totalment individual. Uh-huh. I una vegada identificat totes aquestes dades, l'agafa un braç robòtic i el col·loca de manera caòtica dins del robot. Després, per aconseguir el medicament, sabeu que els pacients tenen la seva medicació crònica en el programa de dispensació Sigma, que és el programa de prescripció electrònica del Servei de Salut. A través d'aquesta prescripció es posa en contacte amb el robot que agafa el medicament específic que necessita el pacient, ens l'envia per una cinta transportadora directament en el punt de dispensació on hi ha el farmacèutic amb el pacient i li podem donar directament doncs, la medicació. El pacient realment fa el mateix que feia fins ara, el que passa doncs, que la medicació arriba directament doncs, en el punt on està el pacient, en el punt de dispensació.
Han comentat que atén a 150 pacients, però podrien augmentar en un futur? Podria donar abastament?
Bé, els robots estan pensats per tenir una cabuda, diguem, tenen com una sobreomplida que podria potser augmentar en un 10%. El que passa és que, com sabeu, les farmàcies hospitalàries dispensem doncs, en els malalts del sector i, en principi, doncs, si el sector es manté, el nombre de malalts no hauria d'augmentar. Sí, és veritat que cada vegada hi ha més medicaments que estan sotmesos a dispensació hospitalària, medicació oncològica, medicació d'esclerosi múltiple. Per tant, per nombre de medicaments sí que pot augmentar i, de fet, doncs, tenim una tendència a augmentar i, en principi, doncs, ja està previst que el robot pugui assumir doncs, aquest increment que s'espera.
A més de la dispensació individualitzada de medicaments, com estem explicant, la unitat revisa els tractaments prescrits, informa els pacients sobre l'ús correcte de la medicació, fa el seguiment de l'adherència terapèutica. Això és tota una garantia per a molts de pacients?
Considerem que el seguiment farmacoterapèutic que es fa des de les farmàcies d'hospital sí és una garantia, perquè és molt important reforçar amb els malalts que entenguin per què estan prenent la medicació, com l'han de prendre, si l'estan prenent. I també la unitat actua com annexa amb els metges per quan es detecten efectes adversos o problemes de compliment, doncs perquè es reforci tant per part de la unitat de farmàcia com per part del metge doncs, aquests temes. Per tant, sí, és una garantia. I, a més, és una font d'informació que molts pacients doncs, valoren. poder demanar informació sobre els medicaments que estan prenent.
Montserrat, xerrant de medicaments, per què ens costa a la població fer un ús correcte d'aquests dels medicaments? Se'ns caduquen, els perdem?
El problema és que els medicaments que fem servir per tractar un símptoma que és molt clar, com pot ser el dolor, els prenem i entenem que els hem de prendre perquè ens pal·lien el dolor. El que passa és que hi ha moltes malalties que els símptomes no els notem directament i per això moltes vegades no ens en recordem de que hem de prendre aquests medicaments. I per això a vegades doncs, no som conscients de la importància que té doncs, aquest seguiment i aquest prendre el medicament de manera diària i contínua. Depèn molt dels símptomes que un té. El malalt que requereix el medicament per controlar els símptomes, segur que es pren el medicament, segur que controla i segur que és molt adherent. Això és molt personal, per això és molt important doncs, fer incidència en tots els pacients en la importància de prendre els medicaments de la manera que s'han de prendre, o sigui, amb les seves posologies que se'ls han prescrit, i de mantenir-los, encara que pensin que es troben bé.
Clar.
És important continuar aquests tractaments.
Home, i tenim entès que aquesta dispensació individualitzada que feis participa en la detecció i en la prevenció de problemes relacionats amb els medicaments que tenen els pacients. Quins són els més habituals?
Problemes que ens podem trobar en medicaments, per exemple, és que els malalts a vegades, doncs, per la raó que sigui, no hagin entès bé com han de prendre un medicament, si la posologia que han de prendre és complexa. Hi ha molts d'aquests medicaments que la seva posologia doncs, no és una vegada al dia, sinó que a vegades doncs, hi ha una inducció i és complexa. És important entendre si el malalt ha estat prenent o no aquest medicament, perquè això, evidentment, pot generar una reducció en l'eficàcia del tractament. També, per exemple, efectes d'interaccions amb altres medicaments, que també poden reduir l'efecte possible d'aquests medicaments. Per tant, doncs, sí que hi ha una sèrie de problemes doncs, que es poden detectar i que es poden reduir amb aquesta atenció farmacèutica continuada.
El Servei de Farmàcia també gestiona medicaments de gran impacte sanitari i econòmic que requereixen circuits específics de control. Clar, existeixen medicacions molt cares, que poca gent necessita i que, degut a la inversió, convé controlar que no hi hagi cap errada, no, Montserrat?
Sí. Dins dels medicaments d'un hospitalari, sí, és cert que molts són fàrmacs d'un alt cost o d'un cost important, que el fet que siguin hospitalaris fa que el pacient no els hagi d'abonar a ell de manera personal. Per tant, doncs és bo per la població que això es produeixi. Però sí és veritat que hi ha malalties rares que tenen medicaments específicament per aquestes malalties i que, com tu dius, només hi ha un, dos malalts i que tenen un cost molt elevat. Amb aquests malalts normalment s'extrema molt el control de les dispensacions, el control de com es prenen els medicaments, de si s'estan prenent o no, i també el manteniment, de veure si realment aquests medicaments estan fent l'efecte que un s'espera. Això és molt important garantir o assegurar doncs, pel malalt entès com s'ha de prendre el medicament i que l'està prenent de manera correcta per veure que realment això està funcionant i està donant els efectes que un vol. Per aquest efecte de tipus de malaltia, pels pocs malalts que hi ha i pel cost que pot tenir.
Clar.
També.
Per què en els darrers anys l'activitat de la farmàcia ambulatòria ha crescut de forma constant?
Cada vegada més a nivell ministerial, que és el que decideix quins medicaments van per un canal, si és el canal de la farmàcia comunitària o el canal de la farmàcia hospitalària, el Ministeri moltes vegades decideix posicionar fàrmacs a nivell del canal hospitalari pel tema del seguiment. Llavors, hi ha molts nous fàrmacs en el camp de l'oncologia, en el camp de la neurologia, en el camp dels antivirals. Per tant, cada vegada hi ha més fàrmacs implicats i és veritat també que cada vegada es diagnostica més. Per tant, és veritat doncs, que l'activitat creix de manera constant amb el nombre de malalts i el nombre de nous medicaments que estem incorporant en l'arsenal terapèutic. Per tant, doncs, aquesta tendència sembla que seguirà endavant.
Clar. Montserrat, ja per acabar, creu vostè que la robotització millora la seguretat de la dispensació?
Jo estic convençuda de que millora la seguretat de la dispensació. Com us he comentat, amb la prescripció en Sigma tenim el medicament prescrit que necessita el pacient i amb aquesta informació de la prescripció del medicament que necessita, pot detectar exactament quin és el medicament que necessita el pacient. Per tant, està tancant un cercle que és realment que et permet dispensar i que et permet tenir aquell medicament específic que necessita el pacient. Per tant, jo estic convençuda de que millora la seguretat de la dispensació.
I d'agraïm a la cap de servei de farmàcia Montserrat Vilanova de l'Hospital de Sant Llàtzer que és allà atès per aquesta zona de ràdio. Fins a una altra, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i que tingueu bon dia.
Més temes a l'informatiu sanitari de setmana. La unitat d'atenció de la dona del Centre de Salut de Sant Antoni de Portmany compleix 2 anys des de la seva posada en marxa.
Aquesta unitat va néixer amb el doble objectiu d'apropar l'atenció a les usuàries dels municipis de Sant Antoni de Portmany i Sant Josep de Sa Talaia, així com de lleugir la pressió assistencial de l'única unitat d'atenció de la dona existent fins aleshores, la del Centre de Salut Es Viver, oferint també assistència a les dones de Santa Eulàlia de Riu. Per ampliar una mica més aquesta informació, connectam ara amb la doctora Laura Bardissa Ezcurra. Benvinguda al nostre programa. Gràcies per atendre'ns.
Bon dia, què tal? Com està?
Amén. Com valora aquests 2 primers anys de la segona unitat de la dona d'Eivissa?
Bueno, los 2 primeros años yo diría que han sido bastante intensos, pero bueno, muy gratificantes también. Intensos porque, bueno, atendemos una gran cantidad de población. Tenemos 3 centros de salud, San Antonio, San Josep y Santa Eulalia, que, bueno, en términos de números no soy muy buena yo recordando, pero bueno, se percibe que es un gran número de mujeres, más obviamente durante la temporada también aumenta el número de población. Y también las atendemos. Intensos también porque, bueno, las mujeres, por razones de la manera en que se construye nuestro género, muchas veces acumulamos durante meses, incluso años, problemas de salud que bueno, que no ventilamos en ningún sitio y pues de repente van a nuestra unidad por cualquier situación y bueno, pues comentan eso, pero bueno, comentan muchas otras cosas que se vienen acumulando y bueno, pues tratamos de solventar todas esas situaciones y bueno, gratificantes, pues porque no gusta mucho escuchar que están agradecidas de que las escuchemos y las entendamos y las atendamos y les ayudamos a resolver esos problemas.
¿Y quins són els perfils majoritaris de dones que reben vostès a la unitat?
Vale, bueno, realmente por definición atendemos desde cero hasta bueno, hasta cualquier edad. Digamos que perfiles mayoritarios serían más las adolescentes, uh-huh. Luego, bueno, mujeres ya también de 30, 40, 50, de diferentes culturas. Realmente mujeres de todas las edades. Bueno, niñas como tal, o sea, más jovencitas que adolescentes, no muchos, pero bueno, ocasionalmente también. Y bueno, de diferentes culturas, porque ya sabemos que aquí en la isla viven mujeres de muchos países diferentes y realmente no diría que hay un perfil específico. Depende de la edad, pues las situaciones con las que se presentan, pues sí que ya van siendo diferentes, pero bueno, es muy variado, lo cual es bastante interesante también como profesional de la salud, es un reto.
Clar. I en quant a patologies, doctora, quines són les dolències, les patologies més comunes, per exemple, la menopausa, els mètodes anticonceptius o l'embaràs? Són temes molt recurrents que tracten vostès a la unitat?
Sí, esos temas son recurrentes, pero bueno, también tenemos, destacar que, bueno, somos un servicio de atención primaria, entonces, bueno, pues tenemos alteraciones de la regla, lo mismo en frecuencia que en cantidad, desde falta de regla, que se llama menorrea, hasta alteraciones del sangrado, digamos, por excesos, reglas abundantes o demasiado frecuentes. También los bultos mamarios son bastante frecuentes y generan bastante ansiedad. Los flujos vaginales, las infecciones de transmisión sexual, bueno, problemas de infertilidad que no atendemos directamente, pero que bueno, que digamos que somos la puerta de entrada. Obviamente lo que mencionabas antes, toda la sintomatología de la perimenopausia, de la menopausia y la posmenopausia, Luego, digamos, problemas de suelo pélvico, que ahora existe la rehabilitación de suelo pélvico después del parto, pero bueno, hay muchas mujeres mayores que, bueno, en su época no se hacía nada de eso y entonces, bueno, se presentan con ese problema. Y bueno, aprovechar para decir que no, aunque bueno, las personas obviamente vienen con algún problema, alguna queja, algo que no funciona bien en su cuerpo, siempre aprovechamos para educar y prevenir, porque bueno, como te decía, somos un servicio de atención primaria y bueno, insistimos mucho en la salud general de la mujer, en el ejercicio, en la nutrición, en el manejo del estrés, en el sueño, que también tienen mucha influencia a veces en los problemas esos que se presentan, como te decía, de alteraciones de célula y otros problemas.
Com ha aconseguit ser referent a nivell nacional el model de derivació des d'atenció primària per als casos d'interrupció voluntària de l'embaràs de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera?
Bueno, creo que es porque el protocolo en primer lugar está muy, muy claro y muy, muy bien estructurado. Hay muy buena comunicación entre el nivel de atención primaria y la atención especializada, en este caso del Hospital de Cambises. Funcionamos como un equipo multidisciplinario, es decir, tenemos la trabajadora social, la enfermera, yo que soy la médica, y bueno, esto de que sea, digamos, estructurado y protocolizado suena quizás un poco frío y rígido, pero no lo es, porque bueno, ofrecemos un acompañamiento ya desde esto de que te digo, de que somos un equipo multidisciplinario, pues la mujer se siente atendida al principio por diferentes profesionales que tienen diferentes enfoques y bueno, es una decisión muy muy complicada, muy muy estresante para, yo diría que todas las mujeres, que no es una decisión que se toma a la ligera y bueno, pues la acompañamos en esa situación tan tan difícil de su vida y luego también le ofrecemos una consulta de seguimiento para ver cómo ha ido todo el proceso y lo otro que es muy importante, en esa consulta siempre ofrecemos pues un método anticonceptivo, obviamente hacemos una consejería y que ella elija el que más le guste y de acuerdo a su edad, su condición de salud, preferiblemente métodos de larga duración como los tubos y los implantes y bueno, para que no le suceda esto que en principio no es algo que nadie desea que le suceda.
Clar. Hem de totes les dades, així ho demostren. A Eivissa i Formentera el 95% de les interrupcions voluntàries de l'embaràs es duen a terme dins la sanitat pública, el percentatge més alt de tot Espanya. És impressionant.
Sí. Sí, conozco que en otras comunidades pues hay otros modelos que bueno, pues eso, que no suceden todos en la sanidad pública o a veces sí dentro de la sanidad pública, pero con concierto con instituciones privadas que, bueno, luego el circuito es más como más complicado para las mujeres ya una situación que es bastante estresante, si el circuito no está bien planteado y estructurado como acá, pues navegarlo pues resulta más estresante todavía.
Des de la unitat d'atenció a la dona s'ofereix informació, assessorament i seguiment a totes les dones que opten per una interrupció voluntària de l'embaràs?
Sí, es lo que te explicaba anteriormente, porque bueno, es una decisión difícil, incluso no todas las mujeres que van en principio, digamos, que lo tienen del todo claro. Hay algunas que, bueno, que finalmente deciden lo contrario por muchas razones y siempre les decimos que están, por supuesto, en libertad de decidir y para eso ofrecemos la información necesaria al respecto y bueno, el acompañamiento y la prevención para que no suceda en el futuro esa situación que nadie desee.
Finalmente, doctora, ¿quins són els reptes futurs de la salut de la dona i de la unitat?
Pues yo te diría que de la unidad de atención a la dona, como de cualquier, digamos, servicio de salud o servicio sanitario, yo pienso que el reto, más actualmente con todo el tema de inteligencia artificial y el chat GPT que todo el mundo consulta, es ofrecer un trato humano. O sea, pues dedicarle tiempo, atención, exploración, escucha, mirar a los ojos, eso que parece muy sencillo, pero que no siempre se ofrece y te puedo asegurar que las personas están muy agradecidas cuando hacemos eso. Y bueno, esto no es un reto, digamos, de la unidad de San Antonio como tal, pero yo pienso que la UAM, o sea, las unidades de atención a la mujer, que yo sé que no existen en toda España, son un modelo de atención, desde mi punto de vista, muy muy eficiente, muy efectivo, muy muy humano, que deberían existir más más unidades, tanto en otras comunidades como aquí mismo en Ibiza. Estaría bien que tuviéramos por lo menos uno más, sobre todo aquí en Santa Eulalia, que bueno, es una población bastante grande. Uh-huh. Y bueno, otros retos serían pues quizás incorporar otros profesionales, como te comentaba antes, nos gusta, consideramos que es importante el tema de la prevención. Entonces, pues tener quizás psicóloga, nutricionista, especialista, digamos, en ejercicio físico, pues ese tipo de cosas me parece que son retos para el futuro.
Moltíssimes gràcies, doctora Lauren Bardissa Ezcurra, de la Unitat d'Atenció a la Dona del Centre de Salut de Sant Antoni de Portmany. Moltíssimes gràcies per aquesta estoneta de ràdio i bon estiu.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
Fem ara una petita pausa. Fins aquí el informatiu sanitari de la setmana. El que farem ara és rebre dos manescals al president sortint del Col·legi de Veterinaris, Ramon García. Després de 24 anys deixa la presidència i coneixerem a la nova màxima responsable, Anna Sancho, en uns instants aquí a Vida Saludable.
Vida Saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Vida saludable, amb Carlos Hernández.
Aquí arrencàvem la segona part del programa amb aquesta sintonia de El Hombre y la Tierra, el programa mític de Félix Rodríguez de la Fuente, perquè avui xerrarem i molt dels animals i sobretot dels professionals veterinaris que són sanitaris, sempre ho deim. Iniciem la segona part del programa xerrant del sector veterinari. Els nostres agents, ja ho han dit, a Vida Saludable, ho deim sempre, els juguen un paper fonamental en el nostre sistema sanitari i en la salut humana. És el que es coneix com a One Health, un concepte que avui abordarem. Sigui com sigui, avui vos volem contar que el Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears inicia una nova etapa amb el nomenament d'Anna Sancho Melià com a nova presidenta de la institució. Substitueix Ramon García Gené, que deixa el càrrec després, se diu aviat, de 24 anys al capdavant de la institució.
Hem de dir que Anna Sánchez encapçala l'única candidatura presentada durant el procés electoral. Una vegada verificat el compliment de tots els requisits estatutaris i després de la consulta al Consell General de Col·legis Veterinaris d'Espanya, la candidatura ha quedat proclamada sense necessitat de celebrar la jornada de votació prevista inicialment. El relleu entre ambdues juntes de govern culminarà amb l'acte de premsa de possessió previst per el pròxim 15 de juliol.
Anna Sánchez, llicenciada en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 1995 i com d'ell va desenvolupar la major part de la seva trajectòria professional en la Clínica de Petits Animals, àmbit en la qual continua exercint en l'actualitat. Al llarg de la seva carrera també ha participat en campanyes oficials de sanitat animal, com el programa Control d'Erradicació de la Llengua Blava a les Balears, i va dirigir l'agrupació de defensa sanitària Pla d'Esplà, gestionant una cabana ramadera de més de 12.000 cats d'oví i cabrum. Completa la seva formació amb un postgrau en seguretat alimentària.
Durant els darrers 6 anys ha format part de la Junta de Govern del Covid com a vicesecretària i ha assumit un paper especialment rellevant com a responsable del grup de treball del medicament. Des d'aquesta responsabilitat ha coordinat l'anàlisi tècnica i el seguiment de la normativa relacionada amb el medicament veterinari i s'ha convertit en una de les principals interlocutores del col·legi davant les administracions durant el procés derivat de l'aplicació del Real Decret 666/2023 i de les successives modificacions plantejades per adaptar la normativa a la realitat realitat clínica.
Amb aquest relleu conclou una de les presidències més llargues de la història del Covid. Durant els seus 24 anys al capdavant de la institució, Ramon García Gené ha liderat una profunda transformació del col·legi marcada per l'adquisició d'una seu pròpia, la consolidació de la formació continuada, la modernització i digitalització dels serveis col·legials, l'impuls de registre d'identificació d'animals de companyia a les Balears i el reforç del paper del Covid com a interlocutor de la professió davant les administracions públiques.
La seva etapa també ha coincidit amb alguns dels canvis més importants viscuts per la veterinària espanyola, marcats per les crisis sanitàries, el desenvolupament del concepte One Health i els recents canvis legislatius en matèria de benestar animal i medicament veterinari. El doctor Ramon García és, a més, des de l'any passat, el cap de Servei de Vigilància en Salut Pública i Epidemiologia de Balears. Benvinguts tots dos, Anna Sancha i Ramon García.
Hola, bon dia.
Gràcies. Bon dia, moltes gràcies.
A veure, preguntes per Anna Sancha. A veure, primer de tot, començarem per la nova presidenta. Enhorabona. Per què va decidir fer aquesta passa?
Primer de tot, moltes gràcies. Pues realment per continuar consolidant totes les reivindicacions. O sigui, el fet d'estar 6 anys a la Junta, vaig poder veure de primera mà quines eren les necessitats que tenien els col·legiats d'aquesta comunitat autònoma i volia continuar fent feina en aquest aspecte. Crec molt important aquesta experiència que he tingut per donar forma i continuar amb aquest projecte.
Quins objectius es marca vostè a la seva presidència? Bueno, el seu mandat?
Sí. Realment tinc... A nivell molt general, com més general, sí que m'agradaria, que és molt important, veure reconegut el reconeixement veterinari dintre de la societat, dintre de les administracions i a nivell també dintre de la legislació i millorar el benestar emocional del col·lectiu. Això com a general. Com més concret, sé que m'agradaria a nivell del col·legi, a nivell de les Illes Balears, obrir el col·legi, continuar obrint el col·legi dels col·legiats i continuar amb totes les tasques de digitalització que van començar amb el mandat d'en Ramon, molt important, i continuar amb totes les tasques, afiançar les tasques que havien començat i donar impuls, per exemple, a integrar els col·legiats als col·legis i que tinguin sensació de permanència, o sigui, de pertenència a un col·lectiu, i que se sentin identificats i que se sentin respaldats amb la nova Junta.
A veure, Anna, jo sé perfectament què és el concepte One Health, però anem a posar-nos en la pell d'una padrina de sa pobla, d'un adolescent d'Inca, de qualsevol persona que no sap què és i que ara ens escolta. Com explicaria una veterinària, una nova presidenta, què és One Health?
One Health és un concepte que ha sortit per poder unir realment què és la salut. El primer de tot, la salut és el benestar físic, psíquic i social. Per poder acordar o per poder unir tot el concepte de salut en general, també s'ha de tenir en compte. El One Health és la salut ambiental, la salut humana i la salut animal. Sense unir aquests conceptes que estan intrínsecament connectats, no tenim realment un concepte adequat de salut. El veterinari és un pilar fonamental dintre d'aquest One Health, sostenint no només, o sigui, els veterinaris no només ens dediquem com té... O pot arribar a pensar o veure la societat que vacunem cans i mossos. Nosaltres ens...
Va molt més enllà.
Va molt més enllà. Nosaltres encarguem del control i la traçabilitat de tota la cadena alimentària d'origen animal, des de la granja a la taula, com és el cap de servei d'epidemiologia, el control de la zoonosis. Això és sostenim també la salut pública. I això és el concepte de One Health.
Mm-hmm. Com han dit, prendrà posició dia 15 de juliol. Volem recordar que vostè ha coordinat l'anàlisi tècnica i seguiment de la normativa relacionada amb el medicament veterinari. Per què va generar tant de rebombori? El senyor Ramon García Espeixarrem amb ell és una persona molt diplomàtica i l'hem vist manifestar-se bastant vehementment per la professió. És a dir, se va regenerar molta polèmica. Per què, Anna?
Perquè realment, el concepte... nosaltres, els veterinaris, sempre hem estat legislat sota una legislació basada en la medicina humana, que no té res a veure amb els conceptes i la idiosincràsia típica de la medicina veterinària. Es va voler fer un guiny de cara als veterinaris en treure aquest Real Decret, el 666-2023, del 18 de juliol. Però queda molt lluny de realment ser efectiu per ser de cara a la veterinària. Nosaltres... hem de ser exquisits en les paraules i no podem dir que no es pot treballar amb aquest Real Decret. Sí que es pot treballar, però ens suposa una contínua justificació de tots els nostres actes. Per tant, quan un model ordinari requereix la contínua justificació, es converteix en extraordinari i, per tant, aquest model ja no funciona. Nosaltres estem reivindicant que a nivell de l'administració central es modifiquin totes aquestes causes o situacions que siguin necessàries perquè ens permeti continuar sent àgils i eficaços.
En el seu mandat, ha canviat molt els membres de la Junta, a vostra aposta per la continuïtat i un celler propi, una mescla de lo que ja venia sent?
Bueno, però...
Noms de la Junta, encara sí. No se'n poden saber?
Sí, ah, sí, 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 sí. El lema de la Junta, el lema nostre, és experiència per protegir, impuls per avançar. Aquest lema indica aquesta combinació d'ambes coses. És important tenir l'històric d'aquest col·legi, perquè és el que estàvem comentant. Tinc membres que continuen, com és la vicepresidenta i tesorera, en Estrella Cintes, una Marta Cárdenas, que és la vocal de Cavalls, i no està junta, però sí que continuarà, menys mal, al meu costat és també en Vicenç Busquets, que era el responsable de deontologia. Això és important perquè acabem de consolidar... És molt complicat portar un col·legi veterinari, i per tot això, aquest concepte de One Health, de salut pública, de clínica, de producció, s'ha dit molt ampli, i més en una comunitat autònoma en el que tenim un col·legi uniprovincial, en el que hem de treure sortida a qualsevol veterinari de qualsevol illa, i cada illa és un món. Entonces, és superimportant haver mantingut gent de l'antiga junta. Ara bé, tenim l'impuls per avançar. I aquest impuls queda reconegut en grans professionals. Jo crec que van ser la meva primer opció i estic molt contenta que tots m'hagin dit que sí a la primera. Entre elles està Namanda Figuerola, que serà secretària i vocal de Salut Pública. Ella coneix, després d'en Ramon, jo crec que millor que ningú al col·legi. Va ser 11 anys tècnica del col·legi veterinari, o sigui, tècnica de tècnica del col·legi. Després, Ana Maria Matas, vocal de Petits Animals, ella representa l'especialitat en el seu màxim nivell. És una especialista diplomada en oftalmologia. I Manu Ruiz serà vicesecretari, també ha fet algun programa en aquesta casa, i serà vicesecretari i responsable de formació. Manu va ser responsable de la formació d'ABEPA, que és especialistes veterinaris, és Associació Veterinària Espanyola de Petits Animals, durant 11 anys a Balears, per tant té molta experiència en formació. I per últim, Héctor López. Héctor López és el que representa l'impuls per avançar. Héctor va junt amb la filla d'en Ramon, na Carme García i na Clàudia, van crear el Covid Joves, i és el que ens portarà realment a aquest dinamisme, aquesta frescura, a integrar les noves necessitats que necessiten els nostres col·legiats.
I ara que no ens escolta, com valora el llegat de Ramon García? És un referent. 24 anys, es diu aviat.
Bueno, a veure, quan en Ramon em va proposar agafar la presidència, o s'ha de ser inconscient, o temerari, valent, o una barreja de les tres coses. A qui se li ocorreix anar darrere d'en Ramon? Pues, Ramon ha deixat un legat que, a part de tot el que vostès han comentat, jo que m'agafo d'en Ramon és aquesta capacitat d'anàlisi absolut amb uns criteris excel·lents, amb rigorositat. És a dir, en Ramon ha deixat aquesta institució en un nivell de credibilitat i dignitat que hauré de fer molta feina per mantenir-la. Jo em quedo amb en Ramon, això.
Ramon, preguntes per a vostè. Jo el conec de fa anys, i ja fa estona que vostè deia... Aviat ha d'arribar el moment de fer relleu, ja dut molt de temps, però és veritat que l'excel·lència que vostè ha imposat en el seu model de dur el col·legi quedarà per sempre. És futboler, vostè? És futboler?
Sí, clar.
Jo ara estic un poc nostàlgic, no? Cristiano se n'ha anat, amb Messi alerta... Se tanca una etapa que tots els que valoren la seva feina la qualificam en cul laude, és a dir, per què aquesta passa? És el moment?
Totalment. I, de fet, a lo millor inclús ha estat un poc massa tard. Perquè realment fa 6 anys ja vaig pensar que era el moment, però no vaig trobar aquest relleu, perquè és difícil fer una passa. Jo primer el que tinc que dir és agrair absolutament de manera total a Anna per fer aquesta passa, perquè és el que ha dit ella, hi ha que ser un poc inconscient, que ho van encertar quan varen dir anem a fer-ho, perquè el que hi ha darrere és inimaginable fins que te trobes enmig, no? I per altra banda, hi ha que ser molt valent i crec que ja ho ha estat. I jo els vaig dir, quan vaig començar fa 6 anys, l'any 2020, que va ser en plena pandèmia, me'n recordo que els vaig dir, escoltau, dic, vull que sapigueu que en 6 anys no sé qui ha d'estar aquí, però jo no hi seré ja. Per què? Perquè perds, vulguis o no tens experiència, però també perds símbols. Vull dir, fa falta que hi hagi gent que comenci i faci altres coses. Jo tinc una cosa important, perquè inclús a vegades ho parlàvem, bueno, no quedaries d'una altra manera, mai.
Això se fa molt. No, t'assoraré de fora.
Mai.
Has de deixar els seus temps als nous, no?
A veure, jo el que li de nana ha sempre estat això. Dic, escolta, per fer un cafè, una cervesa, o un gin tònic, tot me va bé. Tot me va bé, o un menú. Vull dir, quedarem, me contaràs, t'escoltaré, jo tens avantatge. Ara, això pot quedar un poc malament, però, clar, jo visc amb tres dones, tenc dues filles, la meva dona, a nivell de feina estic envoltat de dones per tot, i sé que emocionalment a vegades són distintes a el que és tractar amb un home. I m'he acostumat molt a escoltar. Escoltar i que la gent se pugui pues, esplear tranquil·lament i intentar resoldre... Escoltant, resoldre problemes, no? I jo he dit a nana, m'atens per això. Ojo, si me vols ficar una comissió amb els de menester per coses concretes, t'ajudaré. Jo és col·legi del Duque de Dins, són 30 anys, perquè realment són 6 de vocal en la Junta en Tomeu Anguera, més aquest 24 anys de presidència, bueno, 24 i pico, perquè la pandèmia m'ho va fer allargar un poc més i tal, i realment estic molt a la institució. I per jo era molt important trobar persones que tinguessin aquest respecte, aquesta estima, aquesta professionalitat i aquesta credibilitat per poder tirar endavant i que faci riendes de lo que és una institució com la nostra, perquè ella ho ha explicat superbé. Ha explicat que un col·legi com el nostre, una comunitat autònoma com la nostra, que és tan complexa, que som diverses illes, cada una amb una idiosincràsia, amb unes competències... Clar, inclús, de fet, nosaltres ens hem plantejat moltes vegades que tenim una junta que és limitada per tota la feina que hem de fer, perquè som els interlocutors a tots els nivells. Tenim l'administració autonòmica, som interlocutors directes. Andalusia no és així, hi ha un consell autonòmic i un col·legi provincial, vull dir, una estructura molt més gran, per exemple. Dic Andalusia quan dic qualsevol comunitat que sigui poliprovincial. En el nostre cas és així, pas cada mes tenim unes illes que, a més, tenen un consell insulars que tenen unes competències transferides a sanitat animal. Vull dir, però quan vam negociar, me'n recordo jo, l'any 2008, el conveni d'identificació d'equina, quasi no vàrem poder signar perquè Menorca volia unes condicions diferents a la resta. I ho vam tenir que negociar de manera individualitzada en cada institució. Vull dir que, a més, de l'administració autonòmica, te tenies que entendre amb això. Després, a més, el nostre sector, que és el sector d'animals, amb el tema d'animal de companyia, són competències municipals. T'has de relacionar amb els ajuntaments. De fet, ara, amb tot el tema de la identificació i els convenis que estan signant, van per aquí. És a dir, és una complexitat brutal. Més, tota la feina que diu, que ha explicat molt bé, Anna, del tema de representativitat, de relacions col·legials, perquè al cap i a la fi també això també s'ha de tenir molt en compte. Tu estàs representant a 800 col·legiats de Balears, cada uno de su padre i de su madre, con sus problemes, que moltes vegades no volen parlar amb qualsevol. Quan tenen un problema, volen parlar amb tu com a president. I això li passarà. I has de quedar amb aquella persona i potser et plantejarà coses que dius tenen raó, i això m'ho s'han de replantejar, o te dirà coses que dius no, però no li pot dir no. Has d'intentar mostrar-li que no està fent o no té un plantejament correcte de les coses. Vull dir que és una feina que hi ha que ser molt valent, agosarat i conèixer-la. Conèixer-la perquè tingui, lògicament, un resultat positiu. Jo, per això, tranquil, aquest no. Supertranquil. Ara bé, ells tenen el seu projecte, està molt bé perquè coneixen i tindran la seva continuïtat, però tenen el seu projecte, que és nou, i crec que això sempre enriquirà moltíssim el que és la institució i la professió.
Ramon, com definiria el professional veterinari davant de la nostra audiència? Tot el que fan que no se sap, ben que dir, participen en nombroses funcions vinculades a la salut humana, en la seguretat alimentària.
Bueno, jo crec que el primer que hem de tenir clar és que el veterinari és una professió de salut pública. Sempre. Vull dir, pensant en aquesta dicotomia d'assistencial i salut pública i tot el que més. Nosaltres som una professió de salut pública perquè fem feina per evitar problemes a mig i a curt i a llarg termini. Clar, la societat a vegades no entén aquesta situació, perquè volen solucions o volen problemes quan el pateixen i volen una solució. Jo estic malalt, me'n vaig al metge, tinc un problema, doncs me diagnosticarà, i me faran un tractament i anirà més bé o pitjor, ja veurem. Però en el nostre cas, fem feina per evitar això. I és una feina, moltes vegades, invisible, però imprescindible. M'ho ha comentat molt bé. Tot el tema de la seguretat alimentària. Tot el tema d'evitar els riscos i els problemes que venen de lo que són la vida animal dirigida cap a lo que és la producció d'aliments. Però ja no només això, perquè els nostres companys ja fan passes més enllà, compartides amb altres professions. Estan mirant temes d'al·lèrgens, estan mirant temes de problemes derivats de perills químics, de perills físics. Vull dir, tot això s'està fent una feina important. Després, també tenim tota una banda que és la banda ambiental. La banda ambiental també. Amb malalties transmeses per vectors, el que són zoonosis no alimentàries, que n'hi ha moltes, la ràbia sense anar més enfora, que pareix que ha desaparegut. Doncs no, tenim una situació al nord d'Àfrica i tenim una entrada il·legal d'animals darrerament en pasteres que han generat doncs, certs rebombons mediàtics, no? Sobretot Eivissa i tal. I això són realitats. I com aquestes, moltes més. I després, doncs, tenint la capacitat com a sanitaris de poder fer altres feines. Jo mateix estic ara doncs, fent una feina que estava més vinculada a professionals de medicina i crec que estem perfectament preparats perquè la nostra visió també és molt complementària i distinta i enriquidora per la que és una gestió. No? És a dir, que com a veterinaris tenim tot aquest ventall. Però també és tot el tema de la producció animal, que aquí, lamentablement, i això és un dels punts que a dia d'avui sap un poc més de greu, no? És a dir, com el sector ramader, el sector primari, pues, per les circumstàncies econòmiques, socials i de la globalització, pues, ho està passant malament. I aquí jo crec que va un moment que el desenvolupament que varen tenir fins fa de 20 anys, jo, el canvi que és l'ha viscut, era espectacular i era gràcies a el que eren els veterinaris en temes de millora animal, de millora genètica, de millora de les tècniques de producció, de maneig... Vull dir, totes aquestes tasques també són tasques de veterinari. Així que ben que dic que som una professió bastant pluridisciplinar per temes de feina, el que passa és que com que des de fa uns anys el focus està en la clínica de petits animals, sembla que només ens dediquem a això, però no. Són molt de professionals i aquí a Balears potser el 30% se dediquen a altres tasques distintes a lo que és la clínica pura i dura.
Necessitant respostes una mica més curtes perquè tenim moltes preguntes, per favor.
Vale, vinga.
Clar, i Laura.
Bé, senyor García, com és la relació dels col·legiats en la institució? I quant de col·legiats són? Perquè no ho hem,
ha
no
dit
ho hem
800,
parlat.
800.
Bé, m'ho dic sense informació, perquè sí. Sigui la professió que sigui, sanitària o no, hi ha dos tipus de col·legis o de col·legiats, els que tenen col·legiats actius, participatius, i els que hi van i no trepitgen mai el seu col·legi. Com és el manescal?
Pues com a tots, francament. Vull dir, hi ha gent que és molt col·legial i molt activa i hi ha gent que no ho és. Vull dir, nosaltres podem dir que en general tenim un percentatge important de participació. Tenim assemblees d'un nombre de persones que no és normal a altres col·legis. Quan fem assemblees de pressupost i tot això, pues tenim. Veiem que hi ha gent interessada i que... Però realment això és un problema de totes les institucions. Vull dir, la gent el que vol és que li arreglis els problemes. Realment van fer fa molt d'anys i a cap. Un estudi de projectes, d'implantació per projectes i tal, i me'n recordo que tenim un consultor que diu és que un col·legi és un servei higiènic. Què vol dir això? Vol dir que és un servei que si no existigués generaria molt de problemes. Però si està... passa com a totalment desapercebut, necessari que estigui. El que passa és que la valoració a vegades depèn de cada un.
Clar. I ha canviat molt la situació amb la llei de benestar animal? Els animals, a la fi, tenen drets?
Home, jo crec que està molt clar. Que el canvi, aquesta llei ha estat molt positiva en aquest sentit. Amb les seves mancances, que també les van comentar en el seu moment, perquè també crec que se van plantejar coses d'un caire, a vegades, massa emocional i no... tècnic i objectiu. Nosaltres hem d'estar a la banda tècnica, professional, objectiva i donar aquest tipus d'arguments. Ha millorat l'estatus dels animals? Ha donat eines perquè millorin.
Clar.
Jo crec que sí, ha reconegut una realitat, però hi ha tota una tasca que fer darrere, perquè sempre està com apliques aquesta norma i alerta que encara queda tot el desenvolupament reglamentari, perquè hi ha moltes coses que s'han posat damunt la taula, però que encara no sabem de quina manera s'hauran d'acabar d'executar. De fet, estan en tot aquest procés d'elaboració normativa, però, bueno, no és fàcil.
Anna, vostè és experta en petits animals. Ara tenim la segona onada de calor. Tot indica que serà un estiu complicat, sempre 60 persones, però ens hem de centrar també en els animals. Què han de fer perquè s'hidratin i no pateixin un cop de calor? O com reaccionar davant d'un cop de calor, que és important? Com reanimar l'animal?
Sí, cert. Els hem de donar... Jo diria que, si de cas, la ingesta alimentària que sigui, com nosaltres, més petita, distribuïda en diferents moments del dia, sempre que tinguin aigua fresca a lliure disposició, zones d'ombra. Jo, per exemple, jo tinc tres moixos i quan surto de casa, jo als meus fills els digo, sempre els dic, tanqueu l'aire, no? Vigila l'electricitat, però jo me'n vaig de casa i els deixo l'aire condicionat a 26 graus, si m'ho puc permetre. És a dir, facilitar, això és com a anècdota, no? Però si veiéssim, evidentment, sobretot molt important, mai deixeu un animal de companyia ni un minut en un cotxe, ni amb les finestres baixades. Els cops de calor apareixen de forma molt repentina, molt ràpida, i són molt greus. Si trobéssim que... I llavors no passegeu els animals en plenes hores de màxim calor. Sempre és aconsellable que sigui a primera hora del matí o darrera hora del vespre. I si veiéssim qualsevol moment que hi ha un cop de calor, veuríem molt de pendeig, saliveo, mucoses vermelles, atureu, ombra, fresca, aigua, doneu aigua i de seguida aneu cap a un veterinari.
Recordem els nostres oients que estem conversant amb Anna Sancha, nova presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris, i amb en Ramon García, que surt després de 24 anys. Fem una petita durada i entrem en la recta final del programa.
Vida saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Torna a la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Vida saludable amb Carlos Hernández.
Darrers dos minuts de programa. Podem el manco d'escriure o anomenar totes les institucions, Ramon i Anna, en la qual els veterinaris fan feina? La policia local, policia muntada, amb el COFI i Naturopart fan feina vostès, amb totes les caneres municipals, ho ha dit vostè abans, amb el control dels moixos i la seva reproducció. Tot allà, el Seprona, en qui fan feina, els veterinaris?
Pues en tota aquesta gent que ha comentat. I a més d'això, pues també amb altres entitats, altres col·legis professionals, per temes que siguin transversals, i associacions. Inclús vam estar a punt de signar... Bueno, vam signar convenis amb l'associació Voltor Negre, fa molt d'anys. Vull dir, com aquestes, Federació Balear de Trot, en fi, qualsevol...
Protectores, no?
També, protectores, tenim acords amb ells i, bueno, i contactes, sobretot, i converses, perquè a vegades es compleixen, però tenim problemes comuns que nosaltres hem de resoldre, perquè tenim molt de companys que estan fent feina allà. I, no sé, així a nivell general, el Centre de Protecció Animal, ja ho han dit, i associacions empresarials, també, Vull dir, amb sindicats han tingut qualque contacte també, associacions de perruquers, per exemple, de canins, també hem fet feina amb ells, vull dir, és que és molt complicat ara.
Anna, i amb els biòlegs, perquè els podòlegs i els traumatòlegs sempre diuen no, el peu és meu, no és teu, els biòlegs, tot el que sigui mà, és biologia, com s'ho duen veterinaris i biòlegs?
Bueno, com, no, pues, amb respecte, i cada un pues, protegint les seves competències, sin más.
Bé. Ramon García, ja sap vostè que és un plaer personal haver-lo conegut, haver-lo tractat i professionalment també, perquè deixa el llistó, evidentment, molt alt. Continuem telefonant-lo, perquè vostè és cap d'epidemiologia i, evidentment, seran coses que volen xerrar amb vostè. Gràcies per tota aquesta feina i per aquesta comunicació directa amb nosaltres sempre.
Moltes gràcies, Carlos, però ja també ha estat un plaer i m'he sentit sempre molt ben acollit aquí. Gràcies.
Anna Sancha, moltíssima sort i encerts. Enhorabona aquesta nova etapa, que vagi molt bé aquesta presa de posició dia 15 de juliol, que és ja, i estarem en contacte segur, perquè aquí, en aquest programa de Saludable, sempre tenen veu els manescals. Gràcies i fins una altra.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Laura, ens acomiadam. Bon cap de setmana, tornem la setmana que ve.
Igualment, gràcies. Carlos, gràcies.
Esta mañana me ha contado el gallo que el elefante le contó al castor, que la culebra dijo a la piraña que esta mañana está más triste el sol.
Me ha dicho el pato que le diga al gato que el lobo dice que contó al ratón.
Son las dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
Bon dia. El govern demana extremar les precaucions davant l'elevat risc d'incendi que hi ha a les Balears. Hi ha tots els factors de risc. Terreny sec, amb herba alta per les pluges de la primavera,